Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
I com cada dimecres, en aquesta darrera hora del magazín de l'Hora Móra d'Ebre, hem d'obrir els micròfons al fil directe avui per parlar de l'actualitat de Móra d'Ebre amb el seu alcalde, amb el senyor Joan Pinyol. Benvingut a la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Com va, tot bé?
Bueno, anem fent, que ja és prou, no?
Avui volia començar aquesta entrevista, aquesta conversa que anem mantenint de tant en quant aquí a la ràdio, que li agraïm que vingui, parlant de les dones, perquè sens dubte aquesta és una setmana de dones. Anem a comentar una mica les polítiques d'igualtat que s'impulsen des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, on és un dels ajuntaments on hi ha força dones a l'equip de govern, cal dir-ho també, i a l'oposició, a tot arreu.
La veritat és que sí, és que tenim un consistori nodrit, jo diria generosament, de dones, més enllà d'esta llei que obliga d'alguna manera doncs, a la equiparació de càrrecs públics, no? Però bé, en tot cas, jo penso que Móra d'Ebre és un exemple més, i jo penso que avui dia, afortunadament, a la major part de consistoris, la presència de la dona s'hi nota i cada dia més. Per tant, penso que és un símptoma de que finalment doncs, aquestes coses s'estan equilibrant. Possiblement és menester doncs, encara fer alguna acció més en aquest sentit, però en tot cas penso que des de Móra d'Ebre no seria el cas. Jo penso que Móra d'Ebre tenim una representació força nodrida i, a més, dones en responsabilitats prou determinants i prou rellevants tant a l'equip de govern com a l'oposició. Vull recordar, per exemple, que els dos responsables de grup dels grups que estan a l'oposició són dones, per tant, en aquest sentit, sí. Responsabilitat prou digna i prou potent. No?
I com veu aquests dies, no? Aquestes mobilitzacions, aquest moviment que s'ha generat enguany més viu que mai? No?
Bueno, el veig correcte, però també t'he dit que hi veig un pèl de risc en el sentit de que a vegades aquestes qüestions acaben donant un perfil una mica equivocat de la situació, no? O sigui, quan, perquè algo sigui normal, quan demanem la igualtat, no? Perquè quan algo sigui normal se li ha de donar una importància tan rellevant, a vegades correm el perill de passar de frenada, no? En aquest sentit. Per tant, jo penso que és una qüestió que cal mesurar molt bé. Tot i així, és evident que cal fer coses, no? Nosaltres, per exemple, l'Ajuntament de Móra d'Ebre no fa massa temps, de fet ho vam fer el mes de gener, una de les qüestions que vam fer va ser precisament, teníem una divisió de personal de l'Ajuntament, que tot eren dones, que formaven part de l'equip de neteja, i que vam observar que efectivament, des d'un punt de vista econòmic, la percepció salarial que tenien, comparada, per exemple, amb membres de la brigada, que eren la mateixa categoria professional, era desequilibrada, no era correcta. I en aquest sentit, el que sí que vam fer doncs, va ser equilibrar en aquest col·lectiu de dones de l'equip de neteja doncs, el sou, de manera que cobreixin exactament el mateix que els seus homòlegs a la brigada. No? Aquestes qüestions, jo penso que sí que són qüestions en les que s'ha d'incidir de manera molt rellevant, perquè penso que la igualtat des d'un punt de vista salarial, la igualtat des d'un punt de vista de possibilitats d'accés al lloc de treball i fins i tot a les responsabilitats ha de ser així. Ara bé, hi ha una qüestió que penso que no hem de perdre de vista tampoc, no? Més des del punt de vista del que serien l'assumpció de responsabilitats o la capacitat per desenvolupar llocs determinats. No podem desvincular això de la capacitat personal de l'individu, sigui home, sigui dona. I això corre el risc a vegades de que sigui d'aquesta manera.
Què heu preparat pel dia 8 de març, que sempre prepareu alguna concentració a Móra d'Ebre?
A Móra d'Ebre el dia 8 de març farem el que venim fent tots aquests anys, que és la lectura del manifest a migdia, crec que és a la una, a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de Baix, farem la lectura del manifest i a partir d'aquí doncs, aprofito també la vinentesa per aprofitar els micròfons de Ràdio Móra doncs, per convidar tothom a que vulgui ser present doncs, en aquest acte, que si bé és reivindicatiu, si bé és simbòlic, penso que té un marcat caràcter de reivindicació d'aquesta igualtat. No?
Tema a part de les dones, anem a parlar també de noms, però de carrers ara, senyor Pinyol, perquè amb el darrer ple es va aprovar modificar el nom de diferents carrers i places de Móra d'Ebre i també la de crear un nou espai 1 d'octubre.
Efectivament, la veritat és que teníem diferents indrets que estaven sense el seu nom correcte, i això són coses que va recollint. Jo que vaig pel carrer, ara m'aparegu una, ara m'aparegu una altra, ara em diu una cosa, ara em diu una altra, i porto un bloc de notes que de tant en tant doncs, vaig prenent notes, i si me n'havien acumulat unes quantes, i me va semblar que potser era dient dedicar un punt de l'ordre del dia al ple doncs, a posar ordre tot això. Però feu d'una forma més o menys adequada. A partir d'aquí el que vam fer doncs, va ser primer preparar una reunió amb les principals entitats culturals del municipi i després també els caps de grup de cada grup municipal a l'Ajuntament i debatre si efectivament aquells carrers que estaven sense nom era correcte que estiguin sense nom, perquè a vegades hi ha algun carrer doncs, que sempre hi ha gent que et pot aportar informació al respecte, i després quines propostes podien fer de nom per aquests carrers. I així va sortir doncs, aquell carrer estret que hi ha al carrer La Palla, que precisament ja s'havia fet alguna menció d'aquest tema pel Facebook, doncs, i va sortir com a carrer estret.
Sí.
Es va proposar, per exemple, el canvi del que era la plaça de Sant Joan fins ara, que l'hem nomenat ara com a plaça del doctor Cabero, mentre que la petita plaça que queda davant de l'entrada principal de l'església doncs l'hem nomenat plaça de Sant Joan, precisament. Bueno, hem anat fent una petita redistribució i també uns canvis de carrers. Un dels significatius, penso que també és important, és l'entrada que tenim a la zona de l'illa de Saurí, a l'aparcament i a la zona del mercat, que en deferència a la ciutat de Bonson, de França, que està agermanada en Mort d'Ebre i que doncs, ells no fa massa doncs, ens han dedicat un carrer. A la ciutat de Bonson hi ha un carrer que es diu carrer Rue de Mort d'Ebre, no? I per tant, doncs, penso que a nosaltres ens tocava d'alguna manera tornar també a aquest gest i aquesta deferència i pensem que un dels punts nous de Mort d'Ebre, amb un futur, amb una obertura, jo penso que molt maca, al costat del riu Ebre, i per tant, doncs, un lloc que jo crec que amb el temps anirà agafant importància, els van dedicar doncs, a Bonson, i per tant aquell carrer es diu carrer de la Vill de Bonson. Bé, tot això és un conglomerat i tot això va coincidir també amb el fet de que va haver un grup polític que va presentar una moció en la qual demanaven nomenar la plaça davant del teatre com a plaça 1 d'octubre, no? Bé, vaig decidir deixar aquest tema a banda de la resta de nomenclatura perquè ja imaginava que portaria algun tipus de controvèrsia i per tant doncs, vaig decidir deixar-lo a banda, i en aquest sentit vam tractar com a moció i no pas com a nomenclator de carrers. Bé, finalment, després de diferents reunions, diferents discussions, diferents posicions, la conclusió va ser, més des d'un punt de vista estrictament de caràcter administratiu, que posar-li plaça a l'indret tenia uns inconvenients de caràcter legal i uns inconvenients de caràcter, jo diria, patrimonial des del punt de vista de l'Ajuntament. Inconvenients que jo vaig demanar a la secretària que posés de relleu en el ple perquè tots els que havíem de votar sapiguéssim què votàvem, perquè hi ha vegades que aquestes coses no se saben i després hi ha responsabilitats patrimonials, personals, que la gent les ha de conèixer. I bé, jo penso que això, doncs, els diferents grups ho van entendre i es va optar per aquesta solució, que jo crec que és una solució prou encertada, que és la de no nomenar plaça, sinó nomenar espai 1 d'octubre. Per tant, ara hem d'acabar consensuant la resta de grups polítics el text de la placa que col·locarem a l'indret per nomenar aquest espai, i tindrem un espai 1 d'octubre, que si el dia de demà doncs, esdevé part de l'escola de música o amb una ampliació del teatre, el que sigui, doncs pot continuar sent espai 1 d'octubre i per tant se podrà mantenir aquest nom.
Anem ara a les obres que s'estan fent per part de Sorea, aquí ben propet de la ràdio. Quina actuació s'està realitzant aquests dies?
Bueno, allí teníem un indret complicat en què la xarxa estava ja molt deteriorada, una xarxa molt vella. Havíem tingut en poc temps dues o tres averies de magnitud important, i el que vam decidir va ser no perdre més el temps i aixecar completament aquell espai i posar absolutament tot els serveis que van soterrats nous, no? Bàsicament el conducte de la xarxa d'aigua, diguéssim, de boca, no? I també tot el que sigui la xarxa de clavegram. En aquest sentit, li vam encarregar a Sorea, que és l'empresa que ens fa tot aquest manteniment, això, i bueno, ha sigut una mica més complicat del que ens pensàvem, perquè quan hem aixecat doncs, hem trobat més tros del que nosaltres pensàvem que estava malament, perquè amb la càmera que vam introduir doncs, ens veiem un tros petit, però al final ha sigut un tros més gran, per tant hem hagut d'obrir més del que hi havia. I durant l'apertura doncs, hem trobat algunes restes d'algun antic passadís que hi havia per allí, doncs, que ens han fet també perdre una mica més de temps en el sentit de poder-ho documentar, poder-ho tractar des d'un punt de vista cultural com això mereix, no? Ja sabem que és una zona que està doncs, farcida d'antics túnels que anaven comunicant cases i indrets, i per tant doncs, en vam descobrir un que
no es coneixia aquest?
Bueno, la veritat és que els més vells de la zona doncs, ne parlaven, ens va sortir, una part de boca d'aquest túnel, però la primera part estava desent, però al cap de 3 metres aproximadament doncs, la cosa no pintava massa bé. No? Per tant, hem fet el que culturalment i el que des d'un punt de vista cultural es recomana, no? Que és documentar-ho, fotografiar-ho i documentar-ho, i després a partir d'aquí el que hem fet ha sigut bloquejar l'entrada de forma adequada, amb una pedra i amb els senyals pertinents que toquen, perquè el dia de demà, si això es torna a aixecar, doncs se sàpigui que allí hi ha aquest indret.
Mm-hmm. També volia parlar-li avui d'aquesta possibilitat que es va comentar fa uns dies de construir un pas de vianants, no? A la Nacional 420 per poder-la creuar, perquè hi ha molta activitat econòmica, no? D'un costat a l'altre últimament.
Bueno, la veritat és que el polígon industrial està agafant embranzida, s'hi han anat instal·lant diferents empreses i és una cosa que em preocupa perquè a part del polígon industrial, a l'altra banda del polígon industrial, tenim una empresa molt potent a Mora d'Ebre, que és la Dovimbe, que dona molts llocs de treball, i hi ha gent que va treballar a peu i han de creuar aquesta carretera, i això afortunadament fins a la data no hem tingut cap susto ni res que lamentar, però me preocupa, és una de les coses que em preocupa. I per tant, doncs, amb la visita que vaig tindre amb el responsable de carreteres de Foment aquí a Tarragona i li vaig traslladar, la veritat és que va anar parcialment bé, no?, aquesta reunió.
Parcialment?
Sí, home, parcialment, i m'entendràs molt ràpid, perquè entén la necessitat. Fins i tot em va dir que si es menesteix, si l'Ajuntament ho demana, doncs que ens donaran el permís, que no hi ha cap problema, que el permís el podem aconseguir, però no hi ha finançament. Uh-huh. I aquest és el gran problema, perquè fer un pont per a poder o sigui, un pas elevat a la Nacional esta, des de la zona, per exemple, de Mercadona fins al polígono, doncs valen poc, estem parlant de 140, 150, 170.000 euros, no? Uh-huh. Per tant, perquè més o menys ja ho hem estat mirant, no? A partir d'aquí, bé, jo li vaig dir que no obstant li prenia la paraula, que volia documentar aquesta predisposició de Foment doncs, a donar-me el permís, i que en tot cas buscaríem si nosaltres com a Ajuntament érem capaços d'aconseguir finançament extern. Quan dic finançament extern, què vull dir? Vull dir, així, clarament i rasament, un patrocinador. Mm-hmm. O sigui, no destinarem cap mena de recurs de l'Ajuntament a fer aquest pas, perquè entenem que és responsabilitat de l'Estat. Ara bé, si trobem un patrocinador que doncs, d'alguna manera desinteressada, trobem una fórmula per a que ens ho financi, doncs no estaríem disposats a fer-ho, perquè entenem que seria una millora important pel municipi. Però insistixo, avui per avui no hi ha finançament i no dedicarem finançament municipal a fer aquesta obra, perquè hi ha altres coses que mereixen el tracte dels diners de l'Ajuntament abans que aquest pas elevat.
El que sí que té finançament, no?, i sembla que ja comença a tindre de data d'inici d'obres, són la segona fase del Lluís Vinyes. Parlava vostè de que podia ser de cara a l'estiu, no sé la situació política actual, si pot perjudicar o no al Lluís Vinyes.
Este és el tema que em preocupa, jo no ho vaig amagar, em preocupa el fet que estiguem encara sense govern, em preocupa el fet que no tinguem doncs, ni president de la Generalitat ni consellers, em preocupa perquè això no ens hem d'enganyar, això enredeix lògicament tots els terminis que es puguin establir perquè les situacions no van al ritme que han d'anar i tot no hi ha. Per tant, home, en principi la previsió era esta. Jo ara me permetràs que no sigui rotund en el sentit de dir que això començarà aquest estiu, perquè tant de bo farem des de l'Ajuntament tot el que estigui a les nostres mans perquè això sigui així, però clar, si no tenim govern i de la manera que estan les coses doncs no sembla que sigui molt fàcil, no? Perquè avui dic blanc, demà dic negre i passat demà torno a dir blanc i tal, doncs la veritat és que això no m'atreveixo a ser rotund. Ara, evidentment, les obres de Lluís Vinyes tiraran endavant d'una manera o d'una altra, això és evident.
Abans de l'estiu arriba el mes d'abril, que ja el tenim aquí al caure, senyor Pinyol, i la pregunta avui és obligada, no? Hem d'estar pendents i vostè és qui millor ens pot informar del tema de la gestió de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. Hi ha alguna novetat? També tota aquesta situació política, el fet que no hi hagi govern encara a Catalunya pot perjudicar la gestió del centre més enllà de l'abril?
Bé, si t'he de ser absolutament sincer, t'he de dir que jo estic al mateix lloc que l'altra vegada. No tinc cap més informació, no tinc cap més notícia que l'última vegada que vaig parlar amb vosaltres i de l'última reunió que vaig tindre amb el director del Servei Català de la Salut. A mi el que em transmeten és que l'empresa està en tràmits, que està tot funcionant i que a l'abril es farà el canvi d'empresa. També és cert que estem molt al damunt i bé, no tinc notícies, no? però sí que per aquest aspecte sí que t'he dit que tinc la sensació de que malgrat no tinguem govern, com que és una cosa que depèn més del Servei Català de la Salut, el Servei Català de la Salut està funcionant i per tant en aquest sentit jo penso que això, crec que això tirarà endavant. El que pot passar és que això es pugui enredir un mes, es pugui enredir dos mesos, però no crec que estiguem parlant tampoc de grans distàncies, no? Perquè el canvi s'ha de fer i s'ha de fer de forma ràpida.
I el tema de solucionar lo de la cafeteria, que és un tema que preocupa molt la gent?
És molt complicat perquè jurídicament està en una situació francament nefasta. Ara, jo insisteixo en aquest tema. Jo crec que aquí GECOSA hi té responsabilitats. I GECOSA ha d'assumir les seves responsabilitats, malgrat utilitzi l'interventor de l'Ajuntament de Reus per fer els informes que li convé quan li convé. I ho dic així rotundament. GECOSA té responsabilitat en aquest tema. GECOSA no havia de deixar arribar el tema al punt que ha arribat. I subsidiàriament és GECOSA qui se n'ha de fer càrrec d'això. Jo ho dic aquí, ho diré on sigui. Per tant, en aquest sentit, si això no, si GECOSA no assumeix la seva responsabilitat, podem tindre la cafeteria tancada 4 o 5 anys.
Això és molt greu.
Això és molt, és d'una gravetat extrema. Per tant, a partir d'aquí jo penso que aquí ens hi hem de posar tots. No només l'alcalde de Móra d'Ebre, aquí hem de fer tots pinya en aquest sentit, no? Perquè l'alcalde de Móra d'Ebre al final és un membre més del Consell d'Administració de GECOSA, que està amb un interventor que en sap molt de lleis i que fa els informes com vol i que sempre l'utilitzen d'aquesta manera. Jo estic decebut francament, del comportament del Consell d'Administració de GECOSA, perquè com que ja ho donen per perdut això, donen la sensació de que no tenen ni el més mínim mirament cara a Móra d'Ebre, i això em preocupa i no tinc cap tipus de pudor de dir, perquè és la veritat, és el que jo veig quan vaig als Consells d'Administració. Hi ha representants dels treballadors que si parleu amb ells et podran corroborar el que jo dic.
Hem de seguir avançant amb aquest fil directe, i en l'últim ple de Móra d'Ebre es van modificar les normes subsidiàries del planejament pel que fa a l'ordenació de centres de culte al nucli urbà. Es vol construir un nou centre de culte? S'ha fet per això? Per quin motiu s'ha aprovat aquesta moció?
S'ha fet bàsicament per una qüestió. Si bé és cert que hi ha hagut contactes o ens han arribat inputs en aquest sentit de que hi ha alguna confessió o nova confessió religiosa que té intencions, doncs, de fer alguna cosa a Móra d'Ebre. La veritat és que una de les coses que ens va preocupar molt, o que ens preocupa molt, és fer-ho ben fet i de manera ordenada, no? Hi ha una llei de culte que diu com s'han de fer aquest tipus d'instal·lacions, i per tant això és primordial, que quan algú vulgui vindre a Móra d'Ebre tingui molt clar que hi ha una llei de culte i que s'ha de complir. Aquesta és la primera qüestió. Segona qüestió, quan jo vaig entrar d'alcalde, ara farà 7 anys, me vaig trobar amb un tema complicat, que era una confessió, que és la musulmana, doncs, que tenia un espai que més o menys disfressat d'activitat cultural acabava fent culte religiós, no? Estava situada al mig del poble, i això comportava una problemàtica important amb el veïnat, perquè a més l'espai era un espai molt reduït, amb un bloc de pisos, etc. Això portava molts problemes. Afortunadament, jo crec que vam ser capaços de seure amb els representants de la comunitat musulmana i ser capaços de trobar una solució que va ser molt, molt ventajosa, tant per la comunitat musulmana com per la resta de gent que va deixar de patir aquests inconvenients que tenien, no pel fet de que hi hagués un centre de culte, sinó pel fet del tumulto de gent que s'hi generava, no? Què vam dir? Doncs, últimament, no tornem a repetir el mateix per any, no? O sigui, ordenem el municipi des d'un punt de vista urbanístic, perquè aquest tipus de llocs, que precisament són llocs de confluència de molta gent i de manifestacions, diguem, segons quines confessions, doncs, més o menys alegres, vale? de moments determinats, doncs, home, és menester fer-los en llocs en què puguin acollir aquest tipus de manifestacions, no? I bé, el que hem fet ha sigut, doncs, el que seria l'anella principal comercial de Móra d'Ebre, és a dir, comarques catalanes, el carrer Antoni Ascens, el carrer Doctor Peris, el carrer Bonaire, la plaça de Dalt, Santa Madrona, o sigui, esta zona, que és la, diguem, la zona tradicionalment comercial, doncs el que hem fet en aquesta reforma puntual és impedir que en aquest espai, en aquests carrers, s'hi puguin ficar un centre de culte. A la resta del municipi, allí on complixin les normatives urbanístiques, no hi ha cap tipus d'inconvenient, però hem intentat fer-ho des d'aquest punt de vista, diguem, d'ordenació de l'espai, no?
També li volia parlar avui d'una molt bona notícia, que ens agrada parlar de bones notícies també a la ràdio, tot i que costa trobar-les a vegades,
sí,
no?
Sí.
A part del tema de la Bonoloto, que tothom n'hi parla aquesta setmana, no li ha tocat a vostè, no?
No, tant de bo, tant de bo. Ha vingut igual, però això que diuen, com que entre altres coses se va córrer que si era un membre algú personal de l'Ajuntament, sí, que li havia tocat i tal, doncs jo vaig rebre trucades, i per exemple TV3 m'ha trucat i tal, I jo dic, escolteu, aquí, tothom ha vingut a treballar. O sigui, li hagi tocat o no, no ho sé, però tothom ha vingut a treballar, per tant, tingueu la tranquil·litat de que si aquesta persona diu que ell no ha estat, doncs segur que és així, no?
Bé, fora broma, sé que era, és el tema, sens dubte, d'aquesta setmana a Móra d'Ebre i al territori. Fa cosa d'un mes, més o menys, coneixem el que dia una bona notícia, és que diferents municipis del territori podran tenir caixer automàtic gràcies a aquest conveni que heu signat des de base de la Diputació de Tarragona amb CaixaBank. Jo crec que unes instal·lacions molt necessàries, a més, i que repercuteixen aquí a diferents municipis de la Ribera d'Ebre, a part també de...
Dóni-do, sí. Jo, bueno, ara em taclo el barret d'alcalde i ara em poso el de diputat i president de base, perquè
exacte,
això és una qüestió que vaig fer des de base. La veritat és que és un projecte del que em sento francament orgullós. Em sento orgullós perquè han estat 2 anys i quasi i mig de treball molt intens, que ha costat molt poder lligar tot aquest tema. Però sí, jo era una de les coses que m'obsessionava, el fet de que possiblement la gent de Móra d'Ebre això no ho veiem igual, perquè estem acostumats a no tindre un caixer, sinó 3 o 4, no sé quants n'hi ha, no? Però en tot cas, quan vas pel món i te'n dones compte de que hi ha municipis en els que realment una cosa tan senzilla com poder anar a posar una targeta en un caixer i traure 50 euros o 100 euros per la despesa ordinària de la setmana i de més, doncs hi ha gent que això no ho pot fer. I això és francament preocupant. A partir d'aquí, des de base, sempre estem treballant intentant innovar i millorar en qüestions de tributació i de més, no? Una de les coses que em vaig posar a treballar, doncs, va ser això, en veure com i de quina manera podíem oferir eines als municipis més petits, que al final són els que realment acaben tenint més necessitats, tenen menys pressupost, tenen menys personal, tenen menys de tot, i per tant els és més difícil equilibrar-se en municipis més grans, no? Bé, i una de les fórmules que vam trobar va ser aquesta, va ser la d'intentar arribar a buscar un partner que treballés amb nosaltres. Enteníem que el partner havia de ser una entitat financera, perquè ens pogués posar caixers automàtics que no només dispensaran, no ho fem només per dispensar diners, sinó ho fem també en el sentit de dir, porten un software especial, aquests caixers que permetran a la gent d'aquells municipis o de la vora, doncs, poder pagar els seus tributs a base de forma, diguem, manual en aquest caixer. Alhora que també els permetrà poder gaudir de tota la resta de serveis que tenen aquests caixers automàtics. I això, en aquest cas, doncs, vam fer un escandall, i a la demarcació de Tarragona hi havia 27 municipis que van sol·licitar poder tenir aquest tipus de servei. Finalment, doncs, després del concurs i de treballar amb diferents entitats, no totes hi volien entrar, la veritat, és difícil. Estem pensant que un caixer automàtic és un aparell que l'aparell sol val aproximadament entre 60 i 70 mil euros, a part que hem de fer amortitzacions, manteniments i demés, per tant, doncs, no és fàcil. Però bé, vam trobar una entitat, que en aquest cas és CaixaBank, que hi va entrar, però no ens va entrar als 27 municipis, ens va entrar amb un màxim de 12, va posar un topall d'habitants, i amb això vam aconseguir cobrir 12 entitats, 12 municipis, perdó, dels quals, afortunadament, doncs mira, a la Ribera d'Ebre hem tingut la sort que m'han tocat 3, no? Que és el cas de Garcia, el cas de la Torre i el cas de Vinebre. En el cas del Montsià, doncs, hi ha no sé quants més, el Baix Ebre, en fi, repartits per tota la demarcació. I els 17 municipis que queden restants, no? que no han entrat dins, o 15, perdó, que queden restants, vam trobar una solució, jo penso que prou eficient, no? Que és la de la instal·lació d'un aparell d'aquests, un datàfono, vale?
Sí.
Que es col·locarà al municipi on decideixi l'Ajuntament, a l'establiment que estigui més hores oberts o que sigui, un datàfono, amb una tablet connectada, de manera que et permetrà, mitjançant la tablet, poder pagar tributs, però amb el datàfono podràs també traure, o sigui, que et donin diners en efectiu fins a 300 euros per cada vegada que fiquis la targeta. Per tant, és una fórmula molt més barata. És una fórmula que en aquests 12 ajuntaments, no, perdó, 15 ajuntaments, no els hi costarà ni 5, perquè el datàfono el posarà a la caixa i el tal la posarà a base, per tant, en aquest sentit no els hi costarà ni 5, mentre que els altres sí que hauran de tindre una petita tributació, és a dir, el cost de l'amortització del caixer i del seu manteniment i funcionament l'hem repartit a 3 parts iguales. Per tant, la CaixaBank posa un 33%, base posa un 33% i l'Ajuntament posa un 33%, però penso que hem fet una cosa francament novedosa. De fet, hem rebut inputs de tot arreu, ens està venint gent d'arreu d'Espanya a veure com ho hem muntat, perquè els ha agradat molt el tema. Penso que hem fet allò una cosa que és absolutament contrària al que estan fent les entitats bancàries avui. Avui les entitats bancàries estan replegant recursos de tot arreu, tancant oficines, plegant caixers automàtics, i nosaltres hem sigut capaços de compaginar aquests recursos públics amb una empresa privada precisament per arribar als llocs més petits i als llocs més necessitats. En aquest sentit em sento francament orgullós d'haver pilotat aquesta acció i content de que, bueno, els alcaldes que heu pogut parlar d'això estan francament contents i la població igual.
Hem d'anar acabant, però abans dos temes molt ràpid, ja que parlem també de CaixaBank, l'Ajuntament i l'obra social de la Caixa. Heu renovat el conveni de col·laboració pel que fa al programa de gent gran, molt necessari també a Móra d'Ebre, en aquest territori on la població gran doncs és important pel que fa al número de persones.
Tenim un gruix de població important, d'edat, diguem, gran, no? I en aquest sentit, l'activitat que es du al casal de jubilats i tot això és un tema molt important i difícilment, jo diria, imaginable avui per avui sense la col·laboració de CaixaBank, perquè la veritat és que, tot i que la gent que hi ha al capdavant doncs s'esforça per buscar activitats i per buscar moltes feines a fer, la veritat és que el que ens aporta CaixaBank des del punt de vista de tallers i des del punt de vista d'activitats pròpies, home, nodreix de manera important tot el funcionament. Per tant, home, és important. És una de les coses de les que avui per avui més ens costaria molt prescindir.
I tanquem amb el jovent, no? Amb el futur, perquè veiem últimament molta activitat al casal jove de Móra d'Ebre.
Bueno, és un lloc que jo sempre he dit que ja ens va costar molt reposar-lo en marxa, no? Perquè ja estava en funcionament. Vam canviar d'ubicació perquè no ens semblava adequat al lloc que estava i hem destinat recursos i ganes i no acaba de funcionar com nosaltres volem. Quan dic no acaba de funcionar no em refereixo a la funció que fa el centre, que per mi la funció que fa el centre és perfecta, la gent que ja està és perfecta i el funcionament del centre és correctíssim, però no acaba d'arribar a tota la gent que nosaltres voldríem arribar. I això és difícil buscar maneres de que tothom hi accedeixi respectant ideologies, respectant cultures, respectant colors, respectant... Tot això no és fàcil, no és fàcil. Per tant, bueno, una de les coses que ens hi hem posat a treballar, hem buscat molts recursos de material d'informàtica, material de distracció, en fi, hem buscat... Avui per avui jo penso que tenim un casal jove prou dinàmic, i una persona al capdavant que l'està dinamitzant de manera important, però ara hem de ser capaços de que això tingui... que només vagi destinat a una part de la població no és l'objectiu. Ha de ser destinat a tota la població i això no acaba d'anar en aquest sentit i hem de fer un esforç perquè això pugui ser d'aquesta manera. I de fet, la Maria Rodríguez, que és la regidora de joventut, s'ha fixat l'objectiu i la Maria és tossuda, per tant, si se l'ha fixat, suposo que en sortirem.
Doncs hem de sortir ja nosaltres, perquè ens hem quedat sense temps. Senyor Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, li agraïm moltíssim que hagi passat pels micròfons del Fil Directe.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició, com sempre.